Aquest dilluns s'ha presentat a Sant Sadurní la nova junta de l'Ateneu Agrícola i del Noia Freixenet, encapçalada pel nou president, Josep Maria Ribes. Avui, al Penedès en Xarxa, volem saber més sobre aquest canvi i per això hem convidat el nou president, que ens espera ja als estudis de la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, ens acompanya ja aquí als estudis el nou president del Noia i de l'Ateneu, Josep Maria. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Ara feia, rèiem fora de micros, perquè ara feia temps que no trepitjaves la ràdio. Canviem el paper, ara, perquè fa un temps ens visitaves com a alcalde de Sant Sadurní, ara ens visites com a nou president del Noia i de l'Ateneu. I ara ho deia la Sílvia, dilluns vau presentar ja aquesta nova junta. Ahir et vas estrenar a la llotja de l'Ateneu com a nou president. Què tal aquests primers dies?
Bé, doncs són dies molt, molt intensos, perquè, vulguis o no, tot i que havia estat a l'Ajuntament, això és un altre tipus, podríem dir, d'entitat, i per tant és molt diferent, no? Estar al capdavant d'un Ajuntament o, en aquest cas, al capdavant d'una entitat que té un pes molt gran a Sant Sadurní, perquè passejant pel poble doncs, trobava molta gent que em felicitaven perquè, doncs, per haver estat escollit president de l'Ateneu, però després seguidament em deien una altra cosa. Seguidament em diuen, ja saps on t'has ficat? És a dir, que primer hi havia la felicitació i després hi havia alerta on t'estàs posant en aquests moments. Però bueno, jo crec que amb molta il·lusió tots els que formem part de la Junta i, per tant, doncs, per tirar endavant aquest nou projecte.
Com neix aquest projecte? Com et vas plantejar aquest nou repte?
Bueno, això m'ho han preguntat molt i és fruit de, jo diria, de la casualitat. És a dir, des del mes de febrer-març doncs va començar converses amb gent doncs, que el president doncs, sortint de l'Ateneu ja va expressar doncs, que probablement seria el seu últim mandat, si no hi havia és a dir, que si hi havia una junta que es pogués posar, doncs ell ja va expressar això, que seria el seu últim mandat, i a fruit d'això doncs, va començar converses del carrer, com és que es van trobant, passarà això a l'Ateneu, per què no t'hi poses, doncs, i coses d'aquestes, i al final, doncs, parlant, vam anar aconseguint fer aquesta junta de 9 persones, que jo sempre ho he dit. De les 9 persones, pràcticament les coneixia totes, però de hola i adéu del carrer. No hi havia hagut allò una sentada, sentem-se, sinó que a mesura que es anaven introduint alguna persona, deia, aquesta altra també doncs, pot estar interessada i pel lloc que volíem buscar, doncs era interessant. Fruit d'això és que alguns ens coneixíem d'haver parlat molt, sobretot en aquest cas ja el Carles Jiménez, que ens hem trobat a l'Ajuntament, però d'altres persones, d'hola i adéu pel carrer, i al final hem fet una pinya i s'ha de dir que a les reunions que fèiem sempre dèiem, bueno, algun moment tindrem que fer el pas de dir que ens presentem, i pràcticament això va ser fins a l'última hora, fins com va començar doncs, que es començaven a haver els processos electorals per entrar, que van dir, bueno, ara hem de decidir si anem o no hi anem. I al final doncs, van decidir que sí, anem, i tots, jo ho vull repartir i recalcar el tema, que tots estan molt il·lusionats, s'ha fet una junta que cadascú té una parcel·la, és a dir, a mi em tocarà ser el president i potser la cara visible de lo que és aquesta entitat, però cada un dels membres de la Junta té una parcel·la que treballa amb aquesta parcel·la, cadascú s'ha buscat un equip perquè l'ajudi, i quan fem les reunions de la Junta, pues, suposadament es fica tot sobre la taula. Per tant, jo crec que ho tenim ben estructurat, jo sempre ho vaig dir-ho, s'ha d'estructurar com l'Ajuntament, és a dir, un alcalde, uns regidors i uns tècnics, i ho hem fet així, hi ha un president, uns vocals, un tesorer, tot el que és la part organigrama d'una entitat i uns tècnics que són els seus col·laboradors que treballen. Més o menys és un organigrama calcat d'un ajuntament posat en una entitat.
Si et sembla, Josep Maria, presentem una mica aquest projecte, els objectius i també aquest equip humà que t'acompanya.
L'equip, el president, doncs, que en aquest cas recau sobre la meva persona, després les tres figures que qualsevol organització hi són, en aquest cas la tesorera, que és la Isabel Tarafa, després hi ha el vicepresident, que és en Pere Salvador, i la secretària, que és la Yoko Darbisay. Després, a partir d'aquí, ja venen el que serien els vocals, que és el Miquel Torné, que s'encarrega més de l'àrea econòmica, el Jordi Cols, que s'encarregarà de l'àrea social, és a dir, no tan sols som del Club Esportiu Noia, sinó que també som de l'entitat de l'Ateneu, és a dir, la mateixa Junta gestiona dues entitats. Després hi ha el Joan Bàries, que és l'àrea logística, per tant, per exemple, per dir-ho que és una àrea logística, doncs ahir tot el que és que va comportar fer el partit del Noia amb el Voltregà, doncs pavelló, entrades, aigües als vestidors, totes aquestes coses doncs, ho muntava el Joan. Després el Carles Jiménez, que porta l'àrea estrictament jurídica de les dues entitats, i llavors el Pere Salvador com a vicepresident, i l'Eva Fuster se n'encarregaran, el Pere Salvador de l'hoquei base i de l'Eva Fuster de l'hoquei femení, que és una de les assignatures que té pendents sobretot el Club Esportiu Noia, ja que sí que hi ha nenes i noies que estan patinant al club, però no hi ha una estructura de club femení i, per tant, no hi ha cap equip femení que pugui encara competir. Per tant, és una de les fites que nosaltres ens proposem, doncs, que després d'aquests 4 anys de mandat doncs, hi hagin aquests equips femení o, com a mínim, hi hagi un planter que pugui donar accés a aquest equip femení.
El Noia fa uns quants anys, va tenir un primer equip femení i tenia equips femenins. Mica en mica, amb el pas dels anys, això s'ha anat, lamentablement, diluint.
Correcte, ja ho teníem, per les circumstàncies que fos, doncs es va desaparèixer i, per tant, és una de allò que diem de posar la banya en un lloc. Però, per exemple, el tema femení no volem abordar cap a... per dir una cosa, que l'any que ve doncs ja tinguem un equip federat que pugui competir. No anem amb aquesta intenció, sinó que el que anem amb la intenció és de començar des de baix de tot perquè tard o d'hora tinguem un equip femení. Una de les coses, el que abans preguntàveu, quines són els objectius que teniu en aquesta junta, són tres. Hi ha la part social, la part econòmica i la part esportiva. En la part esportiva tenim que un dels objectius, per suposat, és l'hoquei lliga, per tant, per algú militem el Noia a l'hoquei lliga i, per tant, doncs, aquí se li ha de donar una especial atenció. I després hi ha l'hoquei base. A l'hoquei base, nosaltres creiem que s'ha de promocionar encara més. Ara tot just entrem i, per tant, anem copsant opinions de la gent, de pares, d'entrenadors que hi ha allà per intentar doncs, que aquesta hoquei base sigui en un futur el que ha de nodrir de jugadors per l'hoquei lliga. Ja sabem que tindrem que fitxar jugadors, però que la part gruixa d'aquest equip sigui de l'hoquei base. I en aquest sentit anem per l'hoquei base de lo que serà femení, perquè d'aquí uns anys puguem tindre un equip ja lluitant amb les categories, fet des de la base. És a dir, no volem dir, mira, l'any que ve ja tindrem un equip femení jugant, sinó que el que volem és començar per la base, perquè creiem, com totes les entitats, és a dir, si algú ha estat en una entitat, si no hi ha una base, l'entitat no sobreviurà. I, per tant, el que anem a cuidar molt és sobretot aquesta base.
Importància de l'hoquei base en un equip com el Noia, que nodreix de jugadors molts altres equips.
Home, amb això som conscients, que si nosaltres posem la banya a l'hoquei base, és molt probable que surtin jugadors molt bons de l'hoquei base. I és molt probable que aquests jugadors, si són tan bons, el Noia no tindrà el poder adquisitiu per poder-los retindre a lo que és a l'hoquei a la lliga d'hoquei, no? Llavors, el que sí que farem és anem fent això, intentem que aquests jugadors vagin a jugar amb el primer equip, sabent que potser hi haurà un equip doncs, que ens el podrà fitxar. Això ja ho sabem. Però això no vol dir que no cuidem aquesta base, perquè creiem que és primordial pel club.
Aquest és el patiment que tenen tots els aficionats del Noia temporada rere temporada, quan despunta algú ja estàs pensant, ostres, a final de temporada aquests se l'emporten.
Ja, però jo crec que també és bo, perquè és dolent que se'ls emportin, eh? Però sí que és bo com a club i com a poble que quan veiem altres jugadors o altres equips, diem, mira, aquest és de Sant Sadurní. El Barça hi juga el Pauetti, que ha sortit de Sant Sadurní. En aquest equip hi juga Fulanito, que és de Sant Sadurní. Per tant, també és un orgull nostre. A vegades els tenim en contra i, per tant, això també afecta bastant. No? Però sí que és cert que els mateixos jugadors, almenys jo que he parlat, que han triomfat en altres clubs, se senten senten orgullosos d'haver passat pel Noia. I fins i tot quan venen aquí els sap greu marcar gols contra aquell equip que de petitet els va ensenyar a patinar. Per tant, jo crec que això és bo.
Josep Maria, vaig amb un tema que a tu t'agrada molt, els números. Bé. Quan eres alcalde et preguntava molt per la situació econòmica de l'Ajuntament i desgranava molt els números. Ara et pregunto per la situació de l'entitat, Ateneu i Noia. Com estan actualment?
Bé, com dius tu, és una fixació, això és de formació professional, el meu tema sobre els números, no? Nosaltres hem entrat fa dos dies, tres dies, a el que és l'organigrama de l'Ateneu i del Club Esportiu Noia, i per tant el que farem ara és esbrinar doncs, tots aquests números. No tenim tota la informació hores d'ara, fins i tot doncs, encara no hem pogut fer, perquè és un tràmit que és lent, els canvis de nom amb les comptes bancàries i, per tant, començar a parlar d'aquests números, però sí que hem tingut alguna sorpresa, no? Gent que et trobes o gent que et truca i et diu, penseu que en mi doncs, aquella factura encara se'n deu, i quan fem el traspàs, que ja l'anem fent, però el que necessitem ara és quina situació econòmica té, és a dir, quants diners tenim ara a la caixa, que em sembla que si en tenim, ja farem prou en aquest tema, quines són les deutes pendents que tenim i quines són els possibles ingressos que tindrem. Això a hores d'ara encara no ho tenim plasmat sobre la taula, per tant hem entrat una miqueta a cegues. A mi particularment, i cada cop que hi ha reunió de junta sempre ho dic, que és el que em fa més por, no em fa por el tema esportiu, podrem guanyar, podrem perdre, però intentarem solucionar-ho, però sí que el tema econòmic és molt important. Sí que hem detectat que només hi ha una fórmula de poder tindre més diners, que és incidint molt amb el tema de publicitat, amb el tema d'esponsors. Això ja ens estem movent, perquè el Noia té les quotes que té els socis que té, i per tant l'única part de finançament que podem tindre extra seria en aquests esponsors. Però el que nosaltres vam dir a l'assemblea de dilluns va ser que ens donguessin dos mesos, tres mesos màxim, en el qual nosaltres posaríem tots els papers sobre la taula, amb quina situació ens hem trobat al club, sobretot amb la part econòmica, i a partir d'aquí explicaríem als socis la situació a la qual està el club un cop mirat tots els papers. Un cop presentem això, jo potser vaig ser molt agosarat, que deia a final d'any, jo crec que serà a principis de l'any que ve, és a dir, dins del mes de gener, que és una de les fites que ens hem marcat. Explicarem als socis com estan els números d'aquestes entitats i quines solucions podem fer perquè aquests números varien. Sí que és cert que a hores d'ara doncs, la situació és bastant crítica econòmicament, sí que és cert també s'ha de dir que hi ha algunes subvencions pendents de cobrar, que hem d'averiguar si doncs, ja estan presentades correctament per poder-les cobrar o no, però ara, amb una compte que vaig poder veure ahir, està negatiu. Aquesta és la situació de moment. Esperem que, com ara avui plou, doncs també surti el sol, no? Doncs esperem que sigui així.
Davant d'aquesta situació, la pregunta que s'obre és com poder mantenir a un equip com el primer equip del Noia, un equip molt competitiu i un equip que també competeix a Europa, a més.
Exacte. La primera sorpresa, a veure, que l'haguéssim tingut igual si nosaltres no haguéssim entrat, és que el cap de setmana passat ens anàvem a Portugal. Es va moure una expedició que pràcticament són 17-18 persones la que has de moure amb una competició que és un cap de setmana, per tant, estàs quatre nits a fora, doncs tot això costa una sèrie de diners que d'una manera o altra es tindran que fer front. També és cert que també hi ha, per exemple, en el cas de la sortida que es va fer aquest cap de setmana, tu has de pagar aquests diners perquè els has de pagar immediat, has de pagar l'hotel, els avions, el que sigui. Després sí que hi ha unes subvencions per poder cobrar una part d'aquestes despeses que has tingut. La llàstima és que tu pagues avui i la possible subvenció, el tant per cent que sigui d'aquesta despesa d'avui, te la pagaran potser d'aquí un any. I per tant, què es troba el club? El club es troba que no coincideix els ingressos que té amb els pagaments que té. És a dir, aquest decalatge de tesoreria és el que tenim que intentar solucionar. Fruit d'això, que és el que deia abans, si hi ha els ingressos que hi ha, tenim que tindre més ingressos per intentar anivellar el que és els pagaments amb el que són els cobraments. Però ara, com deia, les comptes estaven en negatiu. No molts diners, però sí que estaven en negatiu.
En aquest context també, i amb el que parlàvem abans de potenciar la base, suposo que també és una prioritat, tenint en compte aquesta realitat econòmica, tenir una base més forta i que arribin més jugadors de la base al primer equip i, per tant, reduir, reajustar el pressupost i els fitxatges, també és una altra...
Això és una altra manera d'equilibrar, diguéssim, aquest pressupost. I també som conscients que els de casa pujaran, es formaran i alguns pujaran al primer equip i si són molt bons, vindrà algú i ens els prendrà, no? Però la història està en tindre una base molt potenta. Si marxa algú perquè és molt bo, doncs que pugi un altre que comença ja a despuntar, que com despunti molt ens el marxarà. Queda claríssim. Però sí que una de les parts és minorar aquest pressupost i intentar que la qualitat no minori. És a dir, que és una feina molt complicada, eh? És a dir, conservar la mateixa qualitat amb jugadors, però que el pressupost baixi. Ja veurem si ho aconseguirem o no.
En una
altra... Potser tenim molts ingressos i no cal fer la segona part, eh? Però ja ho veurem.
Una altra pregunta, canviant de tema, Josep Maria, m'explicaves fora de micros que aquest cap de setmana passat has viatjat amb l'equip a Portugal i que hi ha algunes coses que t'han sorprès.
Molt, molt. M'ha sorprès molt i això suposo que s'agafa anant al mateix lloc, eh? a la base. És a dir, he tingut la sort doncs, de viatjar amb l'equip i, per tant, estar pràcticament 24 hores a costat d'ells en aquest tema i he vist doncs, situacions que no desconeixia totalment doncs, que la professionalitat que tenen unes persones quan estan amb aquest nivell esportiu, és a dir, d'horaris, tenien marcat quan es tenien que aixecar, quan tenien que anar a esmorzar, quan tenien que fer estiraments, quan tenien que passejar, ho tenien tot i fins i tot, doncs, el que he explicat fora de micros, fins i tot demanen permís si han de sortir fora d'aquests horaris i si a l'entrenador no els hi don, doncs, com aquell que castigues la canalla, es queden allà i no ha passat absolutament res. Vas quedar molt, molt parat en aquestes situacions.
Disciplina esportiva,
Disciplina esportiva. I això s'aprèn a la base. Si ho mames de petit, com és gran, doncs ja ho tens molt assumit.
Jo, Maria, a l'Ateneu, com a edifici, un edifici en el que històricament tu com a regidor i alcalde durant molts anys d'aquest ajuntament ho vas viure des de l'altra posició. Ara que ho vius com a nou president de l'entitat, un repte també, suposo.
Home, és un repte i és un repte mayúscul. És a dir, com a entitat, com a president ara de l'Ateneu, és impossible que l'Ateneu pugui arranjar el que és l'edifici del teatre de l'Ateneu. Per tant, aquí necessitem ajuda exterior. L'ajuda exterior pot venir d'un mecenatge que et pagui unes obres que no crec que el trobem, perquè les obres seran molt i molt cares. I, per tant, aquí només hi pot anar-hi el que és el tema de l'administració pública. Amb això ja s'està treballant, quan jo hi era i quan vaig marxar també ho treballaven, que és el tema del pla director. Aquest pla director de marcar com ha de ser aquest edifici de l'Ateneu, que recordem que ara l'edifici de l'Ateneu és propietat íntegra de lo que és l'associació de l'Ateneu, no té res que veure ara l'Ajuntament, en canvi el pavelló sí que està cedit per 51 anys a l'Ajuntament, però lo que és els edificis, el cafè, el teatre, és propietat encara de l'Ateneu i aquí doncs tenim que desenvolupar i fer sinergies amb l'administració pública, que això costarà uns sacrificis per l'administració pública i uns sacrificis també pel soci de l'Ateneu, però crec que el soci no posarà cap pegues, que és intentar, doncs, o fer el mateix que es va fer amb el pavelló, perquè l'Ateneu tingui el teatre que es mereix i Sant Sadurní tingui el teatre que es mereix i el cafè que es mereix, o fer doncs, un consorci Ateneu Ajuntament. Hi ha diverses figures que es poden fer, però jo crec que això és l'única manera que es pot fer perquè no es vagi deteriorant cada vegada més el que és l'edifici de l'Ateneu. Ara he pogut entrar a l'Ateneu allò, anem a visitar, no? Anem a fer una visita a les instal·lacions, perquè doncs, normalment no passaves del teatre o de l'escenari, i ara doncs, vas veient tots els racons que hi ha a l'edifici i, esclar, les reparacions que s'han de fer són molt costoses i jo crec doncs, que és hora de sentar-se, que ja es havíem assentat i ja es havien assentat, però doncs, de començar a posar les coses serioses i començar a caminar, perquè és una cosa que, com dèiem abans, si abans estàvem parlant de l'hoquei femení, que no és una cosa immediata, això encara ho és molt més dilatada, perquè aquí hi ha molts diners a gastar, si es fa un consorci o cedeix a l'Ajuntament, pues, els diners que s'han de posar es tindran que posar en molts anys, es tindran que buscar altres administracions que puguin col·laborar, però sí que creiem que, la part que tenim que fer nosaltres és treballar en aquest aspecte i deixar-ho ja encaminat, perquè qualsevol reparació que hi hagi actualment a l'Ateneu, que és propietat de l'Ateneu, si estava dient que les comptes estan negatiu, imagineu-vos com podem fer aquestes reparacions. És que és impossible.
El que sí que està en marxa, Josep Maria, són les obres a la pista exterior. No sé com estan a hores d'ara.
Ara estan ja enrajolant el que seria la pista. Hem vist algunes, com ho diria, algunes observacions que, quan surti d'aquí, intentaré que demanar hora amb els serveis tècnics per fer aquestes observacions, però les pistes, observacions, em refereixo al tipus esportiu, que... com tothom és entrenador, doncs tothom ara és mestre d'obres, no? I tothom ho sap, però sí que és veritat que algunes observacions que ens han fet doncs, és per preguntar-ho, que segurament ja estaran, ho tindran en compte, perquè ja és probable que ho sigui, però vull dir, val la pena fer-ho ja que estan les obres noves. Les obres nosaltres vam preguntar quan estarien acabades, perquè sobretot ens interessa per poder fer entrenaments a la pista exterior. Jo vaig preguntar-ho amb l'alcalde a veure quan tenia previst acabar-ho i la resposta de l'alcalde va ser que tècnicament en diuen que estarà el mes de novembre, i ja hi som, encara queden dies, el mes de novembre, diu, però jo et dic que pensis que estaran al mes de gener. Per tant, em quedo amb la segona opció, que estaran al mes de gener, i per tant els podrem fer servir.
Tu que has estat a l'administració pública,
exacte,
saps com van
sí,
els terminis.
Sí, 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 per això ho dic.
Josep Maria, un plaer tenir-te avui amb nosaltres, presentant-te com a nou president de l'Ateneu Agrícola i del Noia Freixenet. Moltíssimes gràcies per retrobar-nos avui aquí al Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé, i fins la propera.
Moltes gràcies i esperem que quan torni a vindre no porti els resultats que porto a l'esquena, perquè en 4 partits n'hem perdut 2, n'hem guanyat un i n'hem empatat un. Per tant, espero que els resultats també acompanyin.
Esperem, que vagi molt bé. Molt bé.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. La Diputació de Barcelona homenatja 10 alpenedesenques de la xarxa Productes de la Terra. La Diputació ha ret homenatge aquest dimarts a 57 dones empresàries de la xarxa de Productes de la Terra pel seu talent, esforç i compromís en la conservació del patrimoni agroalimentari local, donat que totes treballen en algun dels 55 productes singulars de la província. Es tracta de varietats que tenen unes característiques pròpies i excepcionals, sovint arrelades a una comarca o territori molt concret, com ara els tomàquets del Bages, el cigronet de l'Alta Noia, l'ànec mut del Penedès, la col brutonera del Vallès o el pèsol de Llavaneres, entre d'altres. De les 57 dones distingides, 10 són de l'Alt Penedès, convertint la comarca en la més premiada, amb un llistat on hi figuren Montse i Adelaida Olivella, de Viram Família Olivella Cruz, Elisabet Colomer, de Guirigall, Dolors Roca, de Fruita Cal Roca, Olivia Junyent, de Castell d'Age, Eva Ventura, de Mas Bertran, Anaïs Manovens, de Casa Maria Rigol, Maite Esteve, de Vins al Cep, Blanca Ozcariz, del Jardí dels Sentits, Assumpta Llopart, de Llopart Cava, i Mireia Torres, de Família Torres. L'Ajuntament de Torrelles de Foix obre una línia d'ajuts per a sufragar les despeses relacionades amb les activitats esportives extraescolars. Podran sol·licitar els ajuts Mouta 2023 les famílies amb menors de 16 anys a càrrec, empadronats al municipi, que realitzin una activitat extraescolar esportiva a Torrelles de Foix. Els ajuts seran d'un màxim de 100 euros d'una partida total de 1.500 euros que es distribuirà entre les sol·licituds rebudes. El termini de presentació s'obre fins al proper dijous 21 de novembre, aquest dia inclòs, i es podrà tramitar presencialment a l'oficina municipal de l'Ajuntament o telemàticament a través de la seu electrònica, tot enviant una instància i adjuntant-hi la documentació requerida. El cap de setmana del 9 i 10 de desembre, l'Arbós celebrarà l'edició número 811 de la Fira de Santa Llúcia. L'Ajuntament de l'Arbós anuncia que el cap de setmana del 9 i el 10 de desembre del 2023 serà el de la celebració de l'edició número 811 de la tradicional i nadalenca Fira de Santa Llúcia i la Fira de la Punta al Coixí, que enguany coincidirà amb la trobada de gegantons per commemorar els 25 anys de la creació del gegantó Gumersin de l'Arbós. Com sempre, el to nadalenc, el públic familiar i enguany, els gegantons seran, sens dubte, els grans protagonistes durant tot el cap de setmana de celebració de la Fira Arbossenca. I el diumenge 10 de desembre seran les puntaires les que agafaran el protagonisme amb la celebració de la plantada i exhibició de coixins i amb el gran mercat de la Punta al Coixí de Catalunya. Pròximament s'aniran desvetllant els diferents detalls i sorpreses que s'estan acabant d'ultimar. I acabem explicant-vos que el músic vilafranquí Josep Maria Martí Duran tocarà guitarres històriques dins les jornades que organitza el Museu de la Música de Barcelona. La guitarra dels Lleons va ser construïda a Toledo entre el 1650 i el 1700. La guitarra italiana data del segle XVII i va ser construïda a Venècia. Són dues peces emblemàtiques del Museu de la Música de Barcelona que ara surten de la vitrina per protagonitzar un concert a les mans del músic vilafranquí Josep Maria Martí Duran. El concert forma part del cicle de guitarres dins les primeres jornades d'organologia que celebra el Museu de la Música de Barcelona. El concert tindrà lloc aquest vespre a les 8 al mateix Museu de la Música.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:15. Second to high, Aquest dijous tenim cita amb la doctora Ai Campeto. Cita amb l'alegria, amb el riure, amb el joc, amb aquell nen i amb aquella nena que portem tots a dins. A vegades sota moltes capes, però allà està, allà persisteix. Maria Rodríguez, doctora Ai Campeto, bon dia, ben tornada.
Hola, Sílvia, bon dia.
De què parlem avui?
Doncs mira, avui volia parlar de la vergonya. I si vols un titular seria Riure per a vergonyosos. Què et sembla?
M'agraden els titulars, ens van bé pel podcast.
Per tu et va bé, oi?
I així ens situa una mica. Riure per a vergonyosos.
Riure per a vergonyosos, sí. Perquè això de la vergonya... Què opines tu? Tu creus que està... Com està la nostra societat, la vergonya? Creus que... Està com una pinzellada, que està bastant estès, com si fos una taca de
pintura. Em sembla
que
és una mica generacional, no?
Generacional?
Sí.
Tu creus?
Jo penso que la teva generació, la meva, en tenim més de vergonya, ens pesa més, aquella llosa, a vegades. I penso que, afortunadament, les noves generacions no tenen tants complexos ni tantes manies. Però igual m'equivoco d'anàlisi.
Bé, bé, és la teva perspectiva,
sí,
no?
Sí, sí, és una sensació.
És una sensació, no? Perquè la vergonya... clar, hi ha una cosa que és, que és inherent a la vergonya, que és la relació amb la societat, no? I, per tant, m'agrada molt que hagis fet aquesta reflexió de la generació, no? Perquè és cert que, segons quina generació, doncs hem viscut, hem crescut amb una sèrie de condicionants socials, no?, que ens han influït, no?
Clar, jo parlava de les nostres generacions i si parlem de les dels pares o dels avis, encara tenien molts més condicionants i moltes lloses d'aquestes que pesen.
Exacte, no? És allò que la societat... Què és allò que estava ben vist o què és allò que no estava ben vist, no? A més, fins i tot, ja no només la generació dels nostres pares, dels nostres avis, no? Si anéssim tirant més enrere, segurament doncs, podem haver vist alguna pel·lícula o haver llegit algun llibre en el qual hi havia aquesta cosa d'exhibir la vergonya públicament, no? Aquella persona que no entrava dintre de les normes socials, doncs públicament se la exposava, no? Per exemple, la lletra escarlata, no? El fet de posar una lletra i que es passegés pel poble.
Sí, sí, o els jueus.
Els jueus, exacte.
Durant el nazisme, més recentment.
Molt bé.
I perquè tothom en faci escarni.
Ah, això mateix, és com... semblaria, no?, que el no encaixar dintre de la norma social establerta, doncs hi havia aquesta penalització i, a més, aquest escarni, com dius tu, públic, no? Aleshores, sí, hi ha aquest condicionant, no?, que ve a nivell social, que seria de grup, i també el més individual, no? O sigui, tenim aquesta petjada.
Doble.
Doble, no?
Vergonya.
Doble vergonya, eh?
I fins i tot... Per acabar-ho d'adobar.
Per acabar-ho d'adobar, no? I fins i tot, a vegades... Bueno, per exemple, no, la vergonya ve del llatí i vol dir això, no? Respectuós, sentir respecte, no? I d'aquí aquesta cosa de no... Seria no sentir respecte per aquestes normes socials establertes. Però, és clar, aquí entrem en la... falta d'individualitat, no? La falta de reconeixement seria cap a l'individu, cap a l'espontaneïtat, cap a aquesta llibertat del ser, no? De ser com una persona és, no? I en aquest sentit, segurament, sí, no? Com deies tu abans, aquestes generacions doncs, més actuals, les més joves, tenen aquesta llibertat d'expressió, no? Si més no, en un principi ens ho pot semblar, eh? Caldria veure també la lletra petita, però sí.
Sí, burxem, oi? Però vaja.
Però sí,
a priori no estan tan complexats.
Això, no? Llavors, jo us proposo també un exercici des de casa, mentre anem parlant i anem fent la sessió, que penseu què és allò que us fa vergonya a vosaltres, a la vostra vida. Dius, ui, és que a mi em fa molta vergonya... Què sé jo, no? Doncs parlar en públic o... No ho sé. Què et fa tu vergonya, no? Que puguis pensar un moment, mentre estem parlant, que puguis detectar-ho, no? un cop ho tinguis ja definit, és a dir, hi haurà persones que de seguida ho sabran. Jo és que em fa molta vergonya això, no? O ballar, o cantar, el que sigui, que a tu et fa vergonya. I després aniríem una miqueta més enllà, perquè clar, això de la vergonya d'on ens ve, no? D'on ens ve? Com és que jo tinc vergonya? Com és que...
Perquè quan som petits i petites som desinhibits, no en tenim de vergonya.
Quan els nens, exacte, com més petits som, més espontanis som i, per tant, no tenim aquesta consciència de vergonya, no?
I a mesura que creixem, surten les vergonyes.
Exacte. I com és que ens surten les vergonyes? Perquè, esclar, les vergonyes no surten així perquè sí.
Com
no?
Un bolet espontani, no?
Com un bolet espontani, com sí que seria el riure, que el riure sí que recordeu que nosaltres ja naixem amb aquesta capacitat de riure, no? Clar, la vergonya com és que ens apareix a la nostra vida, no? Doncs perquè des de que som menuts anem rebent comentaris, anem vivint situacions en les quals anem entenent que aquella expressió espontània de la meva manera de ser no està ben vista, no? I comencem pel nucli més petit, que seria el familiar, no? Amb comentaris del tipus, doncs, no cridis tant, estigues quieta, això no ho facis...
Molts nos, oi? No facis això, no facis allò, no toquis...
Exacte, no? Aleshores, que tots aquests nos, que comencen des de que som molt petitots, molt petitets, a casa, després també es trasllada a l'escola, no? I a la societat en general, amb els nuclis, amb els cercles d'amistats, la feina, etc. I això va fent que la vergonya es vagi instal·lant a la nostra vida, en el nostre cos, no? A les nostres cèl·lules, de tal manera que quan ens anem fent grans, doncs ja no ens ho plantegem, no? O sigui, ens diem fins i tot, ui, és que jo sóc molt vergonyosa, no?
Ja et defineixes.
Et defineixes així. No sé si vosaltres també coneixeu alguna persona o fins i tot vosaltres sentiu que us definiu d'aquesta manera, no? Segurament molts dels que ens escolteu us trobeu amb aquesta situació, no? Aleshores, què us proposo jo, no? Que realment parem atenció. Primer, aquest fet de dir, ai, és que jo sóc vergonyosa amb aquesta situació, o això em fa molta vergonya, i després que poguéssiu anar tirant una miqueta enrere, una miqueta enrere, una miqueta enrere, a veure si poguéssiu detectar realment quines frases d'aquestes lloses, no? que comentàvem ara, si podeu recordar algun moment o molts moments al llarg de la vostra vida en els quals us deien això, no? Ui, això, no? No parlis tan fort. Ui, estigues quieta. No ho sé, no? No et vesteixis així, no? On te vas? On te vas vestida d'aquesta manera, no? Si poguéssiu anar detectant en quin moment us vau sentir d'aquesta manera, no? No ho sé si tu, per exemple, ens pots compartir si ets vergonyosa en algun àmbit de la teva vida o si recordes algun d'aquests comentaris.
Sí, uns quants. Jo soc d'aquestes generacions que arrossega moltes vergonyes. Sí, el que em costaria molt és identificar un moment o una frase concreta. És que això deu venir de l'inici, del minut zero.
Ahà, perfecte.
Llavors... I a més, jo em vaig criar amb la iaia a casa. Ah, clar, les iaies eren d'una generació molt reprimida,
sí,
i que inconscientment també t'inculcaven totes aquestes pors i aquestes vergonyes pròpies, no? Però no et sabria dir... Sí que la iaia estava molt a sobre, no facis això, no facis allò,
això
no està bé,
això.
Això no és de nenes.
Això no és de nenes, veieu? Molt bé, molt bé. A vegades ens sembla que donar una resposta ha de ser una cosa molt... I no, són aquestes petites coses, però que són petites, grans coses, no? Perquè realment ens acaben definint, ens acaben influint en el com nosaltres ens movem.
Et modelen, sí, conscientment.
Ens van modelant, no? I sí, això seria, no?, aquesta foto, no? Llavors, per què això? No per res, no?, sinó com a informació teva per dir, ostres, doncs és que resulta que jo sóc vergonyosa, per exemple, què? En què seria tu, per exemple, ser vergonyosa?
El meu gran hàndicap és parlar en públic. I tothom s'estranya perquè parlo per la ràdio cada dia.
Molt bé.
Però no és el mateix tenir un auditori, sobretot si és gran, si és íntim o petit comitè encara, però un auditori gran a mi em costa molt.
Et costa molt. Val, perfecte, no? Llavors seria, en el cas de la Sílvia, en el vostre que ens esteu escoltant, seria un altre. Què passa aquí, no? És com dir, què m'he perdut, no? Què m'he perdut a la meva vida fent, és a dir, fent cas en aquestes frases, en aquestes sentències, quasi, no?, que s'han anat instal·lant en el nostre cos, no? Què m'he perdut, doncs, per exemple, en el cas concret que tu ens estàs compartint, gràcies també per compartir-ho, no?
I ara?
Seria parlar en públic, no? Parlar
sí.
En públic. Molt bé.
Però ho he fet, eh?
Clar, clar, clar.
El que passa és que ho he passat molt malament.
Ho passes malament. Molt bé, exacte. Mireu, la Sílvia, fins i tot, ja ens està amb el seu exemple, que és fantàstic, ja tu mateixa ens has dit, no? I a més et dediques a parlar, vull dir, ets periodista i parles cada dia.
Sí, la veu i el parlar són les meves eines.
Eines de treball, no? Aleshores, seria com tu has pogut reconduir aquesta necessitat teva, aquesta cosa teva de voler parlar, de voler expressar-te en públic, no? L'has reconduït. I potser davant d'un auditori de 200 persones tens més dificultats o has de fer una sèrie de coses i en canvi has trobat doncs, una cosa que tu t'ha sigut molt més fàcil, que és la ràdio, no? Què vull dir amb tot això, amb aquests exemples, no? Doncs vull dir que per bé que nosaltres ens posem aquesta etiqueta, perquè al final la posem nosaltres també, ens l'han posat a casa, a l'escola,
l'adoptem, no? Ens la posen des de fora, però tu l'adoptes, la fas teva.
Exacte, no? I clar, un cop nosaltres ens apropiem també d'aquesta etiqueta, estem amb aquesta energia d'estancament, de perdre'm l'oportunitat realment,
de fer,
no?,
coses.
De fer coses, no? Que pot ser a nivell professional, com seria, per exemple, el teu cas, però a vegades no és a nivell professional, simplement pot ser a nivell relacional, no? També de dir, ostres, és que m'agradaria conèixer més una altra persona, un altre cercle de persones, etc. No? Vull dir, cadascú de vosaltres que pugueu també detectar això, no? Fins a quin punt aquesta etiqueta us ha fet quedar-vos quiets.
Un pas enrere, no?
Un pas enrere, estancats, fins i tot amb aquell sentiment, perquè, clar, la vergonya, segons el diccionari, diu, és un torbament de l'ànim per una falta comesa, diu.
Eh?
És a dir, clar, imagina't...
Ara tornem a la letra escarlata, eh?
Claro, és que fixeu-vos, no?, com nosaltres, quan tenim vergonya, no actuem. Però és que què estem fent? És que estem anticipant-nos a aquesta falta que potser podríem cometre, entenent que a nivell social alguna cosa que nosaltres volguéssim fer no estigués acceptada, no? Què passa? Que allò ho hem anat integrant de tal manera i s'ha anat amplificant de tal manera que fins i tot una persona pot tenir vergonya, doncs, d'apropar-se a una altra i demanar-li a quina hora surt el tren, no? I aquesta dificultat a nivell relacional per por a que vés a saber, no? És a dir, aquella por que la iaia, la mare, el pare, el que sigui, la senyoreta, no?, el mestre, li hagués dit no molestis, no? T'has d'espavilar, has de ser forta, eh? Totes aquestes sentències que fan que després ens puguin arribar a limitar amb una cosa aparentment tan senzilla com seria, per exemple, preguntar a una altra persona a quina hora surt el tren, no?
Deixa'm fer un incís, perquè si us expulseu la vergonya i ens truqueu, 93-817-2626, us regalem una sessió de riso, oi?
I tant. A veure si us atreviu a jugar i a vèncer aquesta vergonya. I direu, i com és que la Maria avui ens parla de tanta estona?
Clar,
de la vergonya,
riure,
no?
On està el riure?
On te tenim
Va,
el riure?
Va, posem-hi una mica de riure.
Doncs com ens pot ajudar el riure, no?, a vèncer aquesta vergonya, aquestes vergonyes, aquest sentiment d'estar estancats, no? Doncs de moltes maneres. La primera cosa, que tinc aquí una sèrie de punts, la primera cosa és que quan tu rius, què et passa en el cos? No? Ho hem dit moltíssimes vegades, però us convido un altre cop a que ho podeu experimentar. No?
Rieu a casa, aviam rieu, què passa.
Rieu, i dius, ai, potser algú pensarà, sí, home, ara posaré a riure, no? Doncs si potser et costa, fes un somriure. I comences amb un somriure i després et vas deixant anar, no? I l'important és poder observar com el cos, què li passa. Us ho dic rapidito. I després vosaltres ho podeu experimentar amb calma. Doncs que el cos es relaxa, eh? És a dir, a nivell ja només d'escoltar-nos a nivell corporal, la vergonya, què et passa quan tens vergonya?
Et tensa, no?
Et tenses, et puja la temperatura, comences a suar, pots tenir, bueno, diferents bloquejos també a l'hora de parlar, el que sigui, no? Quan ric, el cos es relaxa, ens afluixem. Fàcil.
En el bon sentit.
En el bon sentit, clar, clar, clar.
Hi ha una distensió.
Hi ha una distensió, clar, clar. Perquè a vegades sembla, no, que quan hem d'entrar en acció hem d'estar tensos, i sí, l'acció ens comporta això, però a vegades estar massa tens el que ens fa és que ens bloqueja. Estem en caos i no, perdem l'objectiu, perdem el focus.
Esgarrativa, sí, sí.
D'acord? Per tant, a vegades cal destensar-nos, relaxar-nos per després poder-nos tornar a activar. Per tant, el riure ens ajuda primer a afluixar-nos. Què em passa també quan estic fluixeta, quan estic tubeta, que estic més connectada amb mi mateixa, amb les meves necessitats, amb allò que m'agrada, amb allò que em ve de gust, amb allò que, sí, que em fa sentir bé, no? Amb aquella cosa de dir, ai, és que a mi m'agradaria, a mi m'encantaria... Estic més connectada amb això que no pas estar amb la mirada cap enfora, que seria quan tinc vergonya, sempre estic pendent dels altres, és a dir, la mirada està cap a fora. Què pensarà la Sílvia, què pensaran les persones que ens esteu escoltant? Ai, 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 això estaria la mirada cap enfora. En canvi, quan ric, aquesta estatueta em fa estar connectada amb mi mateixa, amb la meva necessitat. Clar, quan jo detecto què és allò que a mi realment dius, ai, és que a mi m'encantaria. Què t'encantaria, tu, que ens estàs escoltant? A veure, ves fent la prova, no? I què seria, què és el que t'encantaria, el que tu sents, independentment d'aquestes limitacions, reals o imaginàries de les que parlàvem, de les vergonyes, o potser reals, perquè m'encantaria viatjar, val? Però potser ara no hi pots perquè no estàs treballant i no pots viatjar, no? Però independentment d'això, com que ho puguis apartar i que puguis detectar què t'encantaria, no? Clar, quan detecto això, i ho vaig sentint, dic, ai, és que a mi m'encantaria, jo què sé, cantar, no ho sé, no? Això m'aporta confiança en mi, una confiança suficient per atrevir-me a provar, a experimentar, a jugar, a veure què passa, no? Si faig allò que a mi, doncs, resulta que em fa sentir bé, caloreta, aquella caloreta agradable, aquell benestar. Semblen moltes coses molt estranyes, però això és molt immediat. Jo us ho vaig detallant així perquè siguem conscients, però això és molt immediat. Quan tinc aquesta confiança, també m'aporta una lleugeresa. És a dir, com que pugueu anar sopesant, també quan estic amb vergonya sento la llosa aquella de tots els meus ancestres, de tota la meva gent dient-me, no? Tota la societat dient, ui, això no, perquè tu no ets capaç de, no? En canvi, quan estic amb la pràctica del riure que m'he afluixat, recupero aquesta confiança i apareix la lleugeresa. No hi és aquesta llosa. M'aporta aquesta flexibilitat cap a mi i cap als altres, no? I també m'aporta una acceptació, és a dir, un principi de realitat, de dir, d'acord, vaig experimentar i també unes solucions. Us ho dic així ràpid, però, per exemple, amb el tema del cant, no? Imagineu-vos que vosaltres heu rigut i diu, ai, és que a mi m'encantaria cantar, no? Doncs aquesta confiança en tu mateixa, doncs potser diràs, mira, em poso a cantar, no? A veure què passa, no?
I riu.
Clar, a veure què passa. Potser resulta que me n'adono que no afino, que em surt un gall o dos o tres mil, no? I dic, ostres, no? D'acord, no passa res, però no ho viuré com una derrota, com dius, veus, com una cosa molt catastròfica, no? Sinó que diré, d'acord, doncs no em presentaré a cap talent de la televisió, no? Però potser sí que em puc apuntar a una classe de cant, em puc apuntar a la coral del barri, no? És a dir, a coses com més assequibles. O fins i tot puc decidir de dir, mira, doncs no, val més
passem pantalla, no?
Val més que ho deixi córrer i em dedico a una altra cosa, no? I aquestes serien les solucions. Per tant, el riure ens permet viure amb un ventall molt ampli de possibilitats, no? Si veieu, la pràctica del riure suma, ens suma, i la vergonya ens resta, no? Clar, estem en aquesta vida per gaudir, no? I la vergonya és només per reflexionar, quasi, no? Si ens quedem amb les vergonyes, ens quedem estancats. Aleshores, què passaria amb tu si et quedes amb aquesta experimentació del riure i del gaudir de la vida? I on podíem acabar, si vols, amb una dita popular catalana que diu que qui té vergonya ni dina ni esmorza.
Bona!
Així que us convido a treure-us la vergonya de sobre.
Gràcies, doctora Campeto. Bona setmana.
Bona setmana.
Sempre són estimulants aquestes converses, aquestes cites amb la doctora Ai Campeto, plenes d'energia, optimisme i bon riure. Estem a punt de tancar aquesta segona hora. De seguida arriba la pausa, 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11. I després, el racó de solidaritat i cooperació. Us parlem de la Fundació Pau i Solidaritat, l'ONG de Comissions Obreres a Catalunya i dels seus projectes al Penedès. I després del flash de 2:15, la tot volum, avui dedicat als irlandesos The Corrs.